Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 75a edició, tot just ja la 29a d'aquesta tercera temporada aquí a casa nostra a Eixample Barcelona Ràdio. Com dèiem, programa 75, número rodó, on com cada setmana repassarem el bo i millor que ens hagin deixat els nostres equips de la nova esquerra de l'Eixample. Parlarem una setmana més a nivell amateur tant dels equips del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample com de la penya barcelonista Anguera. També a nivell de futbol base parlarem d'aquelles entitats que tenen equips de futbol base però no equips amateurs, com són la Unió Barcelonista Catalunya i el Club Futbol Don Bosco. I a la segona part del programa, com ens encanta dir, canviarem la gespa pel parquet, parlarem de poliesportiu d'una mà de futbol sala, tant dels equips del Club Futbol Sala Eixample com els de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i tancarem una setmana més, tot i que ja pràcticament no queden equips en competició, fent cistelles, parlant de bàsquet de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs abans de posar-nos ja en la matèria esportiva d'aquesta 75a edició, la 29a de la tercera temporada, on analitzarem la jornada esportiva del passat cap de setmana de 10 i 11 de maig del 2025, abans d'analitzar tota aquesta informació, permeteu-me donar-vos les gràcies a totes i a tots, i és que estem d'enhorabona. Si la setmana passada us feia la crida, us deia que teníem aquest objectiu abans d'acabar la temporada, que jo pensava que no hi arribaríem ni bojos, d'arribar als 500 seguidors i seguidores al nostre Instagram, en aquell moment, fa una setmana, en teníem 475, doncs déu-n'hi-do i de quina manera que ja heu respost. Més de 40 seguidors i seguidores noves s'hi han sumat, i és que ara mateix a aquesta hora tenim 515 seguidors i seguidores al nostre perfil d'Instagram, així que celebrem-hi molt haver superat aquests 500 seguidors, aquesta barrera que ens havíem marcat, i amb vertigen, com aquest vèrtigo dudós amb el que encetem una setmana més aquest Eixample Esports, esperem que ens seguiu fent costat i escoltant-nos una setmana més, setmana rere setmana, recta final ja d'aquesta tercera temporada aquí, com sempre, a Eixample Barcelona Ràdio. Doncs, com dèiem, agraïts d'aquest seguiment via Instagram, i també volem que ens seguiu, si us plau, tant a X, abans denominat Twitter, com també a la nostra pàgina de Facebook. A totes tres xarxes socials ens podreu trobar amb la nomenclatura d'Eixample Esports. Poseu @eixampleesports i allà ens trobareu. I un servidor també us agrairia molt, que sempre ajuda, si el podeu seguir a les seves xarxes socials personals, on també parlo d'esports i una miqueta de tot. Em podeu seguir tant a Instagram, @jordigallegas, com també via X o Twitter, com preferiu, a @jordigalla. Doncs vinga, dit tot això, anem ja a la parcel·la esportiva, la parcel·la purament informativa, i és que aquesta 75a edició ve carregadíssima d'informació. Ara parlarem del que han fet tots els nostres equips i tots els nostres jugadors i jugadores, però abans permeteu-me que féssim, com mirem de fer sempre, dedicatòries del programa d'avui. A més, com dèiem, és un programa rodó, és la 75a edició, doncs la volem dedicar a un equip i també, per separat, a dues jugadores. D'una banda, volem donar la enhorabona, és que se'ns va mig escapar, però sempre ho recollim, a la que podem, que la setmana passada, gràcies a la seva victòria al Camp de l'Horta per 4-3, el sub-12A de la penya barcelonista Anguera va aconseguir l'ascens a la Lliga Preferent. Per tant, enhorabona a tots els jugadors d'aquest sub-12A, que amb aquesta victòria 4-3 davant l'Horta van aconseguir culminar una temporada espectacular amb el premi d'un històric ascens a la màxima categoria. I qui són també de màxima categoria i valen el seu pes com a mínim en or són dues jugadores de les quals no ens cansem de parlar-ne i dediquem a elles també aquesta 75a edició del Club Futbol Sala Eixample. I aquestes dues jugadores no poden ser altres que la Mila Pou i la Daniela Guijarro. I és que les dues eixamplines tornen a fer història, i és que han entrat a una primera llista de la selecció espanyola sub-15. En parlarem després a la segona part quan parlem del Club Futbol Sala Eixample i de la seva actualitat, però sens dubte és una gran alegria novament aquesta convocatòria tant de la Mila Pou com la Daniela Guijarro, en aquest cas per a la selecció espanyola sub-15 de futbol sala. Doncs retrocedim i del futbol sala arrenquem amb el futbol amateur una setmana més, una edició més de l'Eixample Esports, i ho fem posant-nos com sempre la samarreta groga de la penya barcelonista Anguera i viatjant fins a la segona catalana, on hi juga al grup 3 el seu amateur. Doncs en aquesta penúltima jornada tenen ganes de tornar-nos bojos, i és que ens tocarà treure la calculadora. Després ni m'ho he apuntat, ho tinc una mica memoritzat, és una autèntica bogeria, però és que el conjunt dirigit per David Garrido, gràcies a la seva gran victòria aquesta passada jornada, la penúltima de competició, arribarà, tot i que farà falta un milagre i moltes coses que ara mirarem de comentar, amb opcions a l'última jornada d'entrar a un hipotètic playoff d'ascens cap a la primera catalana. És molt difícil, ara ho explicarem, però abans anem a donar el resultat d'aquesta penúltima i 29a jornada. Resultat final: penya barcelonista Barquinoa 2, penya barcelonista Anguera 4. Per dos gols de diferència i amb remuntada inclosa, com ara veurem, es van imposar als mariners el conjunt dirigit per David Garrido. I dèiem que ho feien amb remuntada, ja que Àlex Maqueda, amb 10 minuts, ja havia fet dos gols per als locals. Per tant, s'arribava al minut 10 amb 2-0 al marcador. Al minut 4 van obrir la llauna Àlex Maqueda i al minut 10 va signar el seu doblet. Però si parlem de doblets, va agafar enveja per part de l'Anguera Hugo, i és que només 9 minuts després, al minut 19, marcaria el seu primer gol del partit, situant aquest 2-1 al marcador per a marxar cap a la mitja part. I ja a la segona part tornaria amb força el propi Hugo, i al minut 54 marcaria l'empat a 2. Aquí es tornaria protagonista el punt de penal i l'arbitratge una mica també. Venim d'aquest clàssic del qual no n'hem parlat, però ja sabeu totes i tots tot el que va passar, el rebombori que hi va haver, una setmana complicada per al Barça, on va quedar eliminat de la Lliga de Campions per l'Inter, després es refà i pràcticament tanca aquest triplet nacional guanyant el Real Madrid a Montjuïc i pràcticament ja segellant la Lliga. Doncs com dèiem, en una jornada on els àrbitres han estat al punt de mira, doncs a l'Anguera li va anar bé, perquè li van xiular dos penals al quart d'hora de joc final i no els va desaprofitar. Estàvem amb empatadors al marcador, doncs al minut 78 Robert Roig Camors va situar el 2-3, que no seria definitiu, ja que per a un minut per al final Gerard Bonini posaria també des dels 11 metres, transformant el llançament de penal, el 2-4 definitiu d'un partit força mogut, on hi van haver un total de 9 targetes grogues, 5 per banda de la penya barcelonista Barquinó, 4 les van veure jugadors groguets d'aquest amaterà de la penya barcelonista Anguera. Un amaterà que ara explicarem com té aquesta bogeria del possible playoff d'ascens, molt difícil, ja ho avancem i ho repetim, però una part de la dificultat també ve on tanca la jornada. És veritat que la tancarà a casa, a l'escola INEF, aquest proper cap de setmana, però el visitarà un Club Futbol Pallejà que s'està jugant absolutament la vida. Els del Baix Llobregat, el Pallejà, són 12ens, just per sobre del descens, amb 39 punts. Això són dos punts més, només, que el Club Deportiu Olmeda, que és el primer dels equips que podrien baixar. De fet, ja han baixat Rubi B, Penya Barcelonista Barquinó i Unió Deportiva Gornal. Entre l'Almeda i el Pallejà sortirà aquesta quarta plaça de descens cap a la tercera catalana. Per tant, partit complicat el que tindran a casa els de David Garrido davant d'un Pallejà que es jugarà la vida, però és que a la part alta, déu-n'hi-do de com estan les coses. Recordem-ho, APA Poble Sec des de fa unes jornades ja campió de Lliga i nou equip de la primera catalana, però és que la cosa està que avui a les 5 places que donarien accés al playoff d'ascens. En segona posició tenim el Sant Vicenç dels Horts amb 50 punts i aquí ve el ball de bastons, i és que des de la tercera fins a la sisena plaça hi tenim a 4 equips empatats amb 49 punts. I tu em preguntaràs, Jordi, quants en té l'Anguera? Doncs a l'amater A de la penya barcelonista Anguera el trobem 8è classificat amb 46 punts. Per tant, segona victòria consecutiva, per cert, per tant, a 3 punts d'aquest grup de 4 que tenen 49 unitats i que són els que tanquen el playoff d'ascens. I de fet, hi tenim a la Unió Deportiva Sector Montserratina, fora també del playoff ara mateix, també amb 49 punts. Vale, aquí ve la part complicada. Com està la situació, com funciona i què ha de fer l'Anguera per poder accedir a aquest playoff d'ascens? Doncs, evidentment, guanyar, i per tots els gols de diferència que pugui a un club futbol paisà que, com hem dit, s'estarà jugant la vida a l'última jornada, i també resar, ara que hem canviat de papa, han de resar els de l'Anguera, perquè ni molt menys dependrà d'ells en última instància que això es pugui produir. En primer lloc, perquè haurien de punxar els 4 equips que té ara mateix per sobre: el CP Sarrià, la Terlenca, la Unió Deportiva Sector Montserratina i l'Unió Deportiva Marianao Poblet, que té 46 punts, aquest últim, els mateixos que l'Anguera. Sé que escoltant-ho és difícil entendre el missatge, intenteu captar l'atenció, aviam si ho puc fer comprensible. Com hem dit, ha de resar per a que punxin aquests equips, i la dificultat és encara major quan, per exemple, es té el gol average particular amb la majoria d'aquests equips, com el CP Sarrià i el Club Futbol Terlenca Barcelonista. De fet, amb els parroquians, amb el Sarrià, crec que el gol average particular està empatat, però el general, el CP Sarrià, té molta distància, pràcticament 20 gols a favor. En canvi, l'Anguera, el gol average general, té 51 gols a favor i 46 en contra. Per tant, són només 5 gols de diferència. Per tant, el CP Sarrià no el podria avançar més que amb una autèntica golejada que sortiria a tots els diaris. Per tant, aquí qui podria ser el rival, a qui podrien, amb un milagre pel mig, com dèiem, a arrebatar aquesta plaça de playoff d'ascens, són el tercer classificat ara mateix, a un Club Futbol Barceloneta que, com ja en venim dient, té 49 punts, però no té un gol average general tan important, i és que té 49 gols a favor i 41 en contra. Per tant, aquí trobem 8 gols de distància. I el gol average particular amb el Club Futbol Barceloneta, l'Anguera el té empatat. Per tant, dèiem, l'Anguera 5 gols favorables gol average general, 8 gols favorables gol average general de Barceloneta. Aquí hi ha 3 gols de distància que ballen. Per tant, en resumides comptes, si no m'equivoco jo, que pot ser amb tantes càbales i tants números que hi han fets i per fer, l'Anguera ha de fer la feina, ha de guanyar el seu partit, ha d'esperar que punxin Barceloneta, Sarrià, Terlenca i Unió Deportiva Sector Montserratina, i a més ha de guanyar per tots els gols que pugui, i ha de fer que el Barceloneta també caigui amb els màxims gols possibles, resar per a que així sigui. Total, que la diferència de gols haurà de ser important per a que es recuperi a aquesta diferència de menys 3 gols del gol average general que té amb el Club Futbol Barceloneta el nostre representant. Quan jo m'escolti el programa aquesta setmana, escoltant-ho, diré: Jordi, li has donat moltes voltes i no sé ni si tu mateix escoltant-te ho has entès. Però com a mínim, i té mèrit de no tenir-ho apuntat davant, sinó de tenir-ho més memoritzat que altra cosa, ho he intentat. En qualsevol cas, ho veurem a la propera jornada, a la propera Eixample Esports, què és el que ha passat, i ho explicarem, com no podia ser d'una altra manera, aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Pel que fa a la resta de resultats, i abans de dir això, ho dèiem, l'Anguera a la última jornada tindrà un compromís complicat al camp del Pallejà, s'està jugant la vida, i en canvi el Club Futbol Barceloneta visitarà el camp d'una Unió Deportiva Unificació Bellvitge que ja està salvada. Per tant, com dèiem, complicat ho tindran els homes de David Garrido, però miraran de fer la feina davant del país ja i esperaran aviam si entre tots els equips i jugadors s'obre aquest milagre. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors de la 29a jornada, la penúltima d'aquest grup 3 de la segona catalana, van ser els següents. Terlenca Barcelonista 0, Unión Deportiva Unificación Bellvitge 1, Club Futbol Paella 2, Unión Deportiva Marianao Poblet 0, Club Futbol Barceloneta 0, Unión Deportiva Sector Montserratina 0, APA Poble Sec 2, Sant Vicenç dels Horts 4, CP Sarrià 2, Club Deportivo Almeda 1 i l'Unión Deportiva Gornal 0, Agrupació Esportiva Prat B 7. A tot això es va suspendre el partit que estaven disputant la Unió Esportiva Rubí B i la Fundació Acadèmia Futbol Hospitalet. Després d'allargar-nos molt en intentar fer tota aquesta explicació del possible playoff d'ascens dels groguets, seguim amb els de la samarreta groga, amb l'Anguera, però baixem una categoria, anem de la segona fins a la tercera catalana, concretament al grup 10, on en aquesta 29a jornada aquests, les matemàtiques ja no sumen, no poden fer playoff d'ascens l'amateur B de la Penyanguera cap a segona catalana, però que les quiten lo bailao, que dirien els castellans, perquè el conjunt d'Ivan Parra ha fet una grandíssima temporada i la vol tancar de la millor manera i de moment està fent-ho tot per a que així sigui, ja que porta ni més ni menys que fins a 5 victòries en les darreres 7 jornades, la última aquest passat cap de setmana. Resultat final, a més amb golejada, Penya Barcelonista Anguera B 8, Club Futbol La Florida B 0. Li van posar falta a Ivan Parra aquesta setmana, no va dirigir el partit, tot i que per un motiu més que justificat, un motiu personal, no l'explicarem aquí, però quin millor substitut que el seu segon, el seu germà Ramon Parra, que és qui va dirigir aquesta golejada dels groguets a casa, a l'escola INEF. Anem a, per tant, per poder copsar abans que res i millor aquestes sensacions, anem a escoltar el primer dels testimonis dels 6 que tornarem a tenir aquesta setmana, en aquest cas de 5 dels nostres clubs. Anem a escoltar Ramon Parra, aquest segon entrenador de l'amateur B de la Penya Barcelonista Anguera, que ens transmet les seves sensacions d'una golejada del seu equip que ha estat molt positiva, doncs justament per tots els motius que ara escoltarem.
Esta semana nos tocaba jugar contra el colista. Destacar por nuestra parte que el equipo salió entonado, salió con la mejor actitud. Tuvimos muchas ocasiones en la primera parte, aunque al final solamente pudimos irnos al descanso con 2-0. Y luego ya sí que es verdad que en la segunda parte enseguida entró el tercero y a partir de ahí los goles fueron cayendo, el equipo rival bajó los brazos y nosotros seguimos con una actitud muy, muy buena, la verdad. El objetivo era, además de los 3 puntos y conseguir la victoria, conseguir que nuestro pichichi Álvaro marcara el máximo número de goles y así fue. Marcó un póker, 4 goles, con lo cual ahora ya se ha puesto pichichi con 3 goles de diferencia sobre el segundo y queda una jornada, con lo cual tenemos muchas posibilidades de que el pichichi de la liga sea un jugador nuestro, de lo cual nos sentimos muy orgullosos todo el vestuario. Y además también conseguimos repartir minutos. Queda ya una jornada para acabar la liga y el objetivo es intentar sumar los 3 puntos y acabar esta temporada con muy buen sabor de boca, con 55 puntos en quinta o sexta posición y sin duda será una temporada extraordinaria para la amateur B de l'Anguera.
Doncs sempre es busquen objectius, no? Com deia ara el propi Ramon Parra, que escoltàvem en les últimes jornades on ja no hi ha competitivament res en joc més enllà d'intentar escalar posicions o, per exemple, coses individuals com aquest pichichi del grup 10 de tercera catalana, que ara mateix és, com dèiem, amb 3 gols de diferència, Álvaro Santiago, el killer d'aquest amateur B de la Penya Barcelonista Anguera, que amb 26 partits disputats ha marcat 26 gols, els 4 últims aquesta passada jornada, com ara analitzarem a la crònica, però és totalment d'admirar perquè és l'únic jugador d'aquest grup que té un gol de mitja per partit. Així que amb 3 gols de distància i una jornada per al final, tant de bo que es pugui segellar aquest reconeixement com a màxim golejador del grup 10 de la tercera catalana. Com dèiem, 4 gols del killer d'Álvaro Santiago i a més van ser els 4 primers gols d'un partit on no van veure cap groc els de l'Anguera, però sí que van veure targetes una Florida B que, recordem-ho, ho ha passat malament aquesta temporada, com deia el propi tècnic Cues, amb només 4 punts en 29 jornades, i potser fruit de la frustració i la diferència sobre el terreny de joc, doncs això va fer que es veiessin fins a 5 targetes per a la Florida, 4 d'elles grogues, i fins i tot un dels membres de l'staff tècnic seria expulsat amb vermella directa. Per tant, bé, des d'aquí també els nostres ànims a la gent de la Florida, que sabem que aquestes coses no són fàcils, com el que sí que sembla fàcil és marcar gol, que tampoc no ho és, però el propi Álvaro Santiago, com dèiem, no només va obrir la llauna al minut 18, sinó que faria els 4 primers gols del partit. De fet, el segon el marcaria al minut 41, situant el 2-0, amb el que es marxaria al descans. Ja a la segona part, ben aviat, al minut 51, Álvaro Santiago completava el seu hat-trick, i lluny de conformar-se amb això, només 5 minuts després, al 56, marcava 4 gols, feia un pòquer amb menys d'una hora de joc. Aquí s'apuntaria més gent a la festa, i superada l'hora de joc, al minut 63, Roger Arroyo faria el cinquè, i al minut 75 marcaria també José González. I als 10 minuts finals, al tram final, al minut 84 feia el seu doblet també José González, i a 2 per al final, al 88, marcava el 8-0 definitiu Jaume Bercial. Com dèiem, amb aquesta grandíssima victòria, els de l'Eixample són 600 classificats, pugen escala en una posició amb 52 punts, i tal com ens indicava el propi entrenador, el propi Ramon Parra, només podem quedar ara mateix de la cinquena fins a la setena plaça. Els de l'Eixample lluitaran per intentar quedar cinquens, tenen a 2 punts al Club Deportivo Sant Genís Penitents, però ja no poden accedir a una hipotètica posició de playoff d'ascens, una tercera plaça que és a 59, amb 59 punts, per tant, a 7 de distància, només a 3 per disputar. No, sense opcions ja el conjunt groguet, com ja avançàvem la setmana passada. Però tot i això, intentaran, com dèiem, tancar la temporada de la millor manera possible, i ho faran com a visitants, anant al camp del Club Esportiu Olimpia Viaró, un Olimpia Viaró que ocupa la 11a plaça, just per sobre del descens, amb 33 punts. Però per sort per a l'Olimpia Viaró, ja s'han salvat. De fet, amb els resultats que hi van haver, aquesta salvació es va aconseguir en aquesta última jornada, si ara no ens fallen els càlculs. Doncs no, encara no s'ha salvat, i això són les coses del directe que vas mirant, perquè el Canyelles, com després explicarem, té un partit pendent. Per tant, amb 27 punts podria tenir 30, 33 l'Olimpia Viaró. Ara no ho podem fer, no ens dona temps, no tenim prou recursos, però la cosa aniria de gol a veres. Doncs d'aquesta manera potser no seria tan plàcid aquesta visita, ja que és possible que l'Olimpia Viaró encara s'estigui jugant la vida. Sigui com sigui, gran victòria aquesta 8-0 de l'Anguera davant el filial de la Florida. Aviam si poden sumar la segona consecutiva aquest proper cap de setmana per tancar amb victòria la temporada 24-25 el conjunt dirigit pels germans Parra. Pel que fa a l'altre representant d'aquest grup 10 de la tercera catalana, en aquesta passada 29a jornada, no ho hem dit, i això se'ns ha oblidat a l'inici del programa, i és que a banda de l'ascens que hem celebrat d'un dels equips de la base de l'Anguera i la convocatòria de dues jugadores per part de la selecció espanyola del Club Futbol Sala Eixample, de dues jugadores de la base, un dels titulars sens dubte d'aquesta edició 75 és que els quatre equips amateurs de futbol de l'Eixample han aconseguit la victòria. Per tant, ara explicarem també sortosament dues victòries dels blanquets, dels equips del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample. Com dèiem, seguim al grup 10 de la tercera catalana, però ara anem a parlar de l'amateur A dels blancs, que va aconseguir una victòria també amb remuntada inclosa en aquesta penúltima 29a jornada de competició. Resultat final: Futbol Club L'Esquerra a l'Eixample 2, CP Sarrià B 1. Per copsar algunes sensacions del que va ser aquesta victòria i remuntada davant dels parroquians, tenim amb nosaltres el segon dels testimonis que escoltarem avui en exclusiva a l'Eixample Esports. Es tracta de Josep Oriol Morego, el jugador de l'esquerra de l'Eixample d'aquest amatera i a més autor del gol de la victòria, que ens fa aquesta crònica de la remuntada del seu equip davant del filial del CP Sarrià. L'escoltem.
Bé, el partit ha estat força disputat. Crec que el rival de Sarrià ha sigut un equip que s'ha disposat a jugar a la pilota, que ho ha fet amb criteri. En aquest sentit s'han pogut posar per davant. Nosaltres amb esforç, amb ganes, com juga a l'esquerra, doncs hem pogut remuntar el partit. I la primera part ha sigut probablement majoritàriament controlada per l'equip visitant. En aquest sentit nosaltres ens hem pogut reposar, ens hem posat les piles al vestuari i en aquest sentit doncs hem tingut la sort de cara a porteria.
Doncs i tant que han tingut sort de cara a porteria, especialment Josep Oriol Morego, que escoltarem ara, i com ara explicarem, decisiu especialment durant tot el partit, però amb més èmfasi encara al tram final. Un partit que va tenir dues parts ben diferenciades. La primera va ser de domini del CP Sarrià, una mica més ensupida, i la segona, en canvi, va ser per als blancs. Fruit de tot això que comentem, a la primera part va marxar per davant el marcador el conjunt visitant, el conjunt parroquià, ja que a la mitja hora de joc, al minut 30, Albert García avançaria als visitants. Al de temps de descans va haver xerrada del president, ara entrenador, com dèiem, juntament amb els jugadors des de fa unes jornades, tant de la matera com del B, de Manel Martí Pisa, i això faria esperonar els de l'Eixample a la segona part. Sortirien endolladíssims i fruit d'això al minut 65 empataria, faria l'empat a un Eric Calvo, i justament a una de les últimes jugades del partit, pràcticament ja al temps de descompte, el protagonista que escoltàvem fa uns instants, Josep Oriol Morego López, feia el 2-1 definitiu a favor dels de l'Eixample. Tot això en un partit força net on s'hi van veure, això sí, 7 targetes grogues, 3 per part eixamplina, 4 en va veure el CP Sarrià B. Doncs penúltima jornada, aquesta 29a, l'última, la d'aquest proper cap de setmana, la 30a, la passaran els de l'Eixample al camp del Sant Genís Penitents. Visitaran el Club Deportivo Sant Genís Penitents, que és 5è classificat amb 54 punts i ja no es jugarà res, ja que malauradament per ells ja no poden arribar a la tercera plaça, que amb 59 punts ocupa la Unió Deportiva Pastrana rumb al playoff d'ascens cap a la segona catalana. I novament felicitar l'Inter Barcelona, que com ja hem vingut dient les darreres jornades és el campió d'aquest grup 10 de la tercera catalana. Com dèiem, doncs propera setmana tanqui la temporada davant dels Sant Genís Penitents els blancs, que són desens classificats d'aquesta matera del Futbol Club d'Esquerra d'Eixample amb 41 punts, més que salvadíssims ja des de fa algunes jornades, i és que treuen més de 10 punts de marge a la zona de descens. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquesta penúltima i 29a jornada del grup 10 de la tercera catalana, van ser els següents: Club Esportiu La Salle Bonanova 2, Escola Esportiva Guineueta B 3, Club Futbol Alzamora 6, Atlètic Poblenou 3, Unió Deportiva Pastrana 4, Cerro Club Deportivo 2, Inter Barcelona 2, Club Esportiu Olímpia Viaró 0. I aquí tenim dues peculiaritats en aquesta jornada. Una, com ja diem la setmana passada, que malauradament es va retirar el Vall d'Oreix B, per tant victòria 0-3 en aquest cas justament per al Club Deportivo Sant Genís Penitents, 3 punts més per ells. I aquest proper dijous al vespre a les 8 es disputarà el partit pendent entre la Unió Esportiva Sants i el Canyelles B, aquest partit que dèiem que encara podia fer ballar una mica l'última plaça de descens cap a la quarta catalana. Justament cap a aquesta categoria viatgem ara, anem fins a la quarta catalana, concretament fins al grup 19, per analitzar què és el que ha fet, hem fet ja una mica d'espoiler abans, l'amateur B del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample. Doncs com dèiem abans, victòria de tots els equips amateurs d'aquesta jornada, ho celebrem i molt, per tant, i a més aquesta també amb golejada, val a dir-ho, que era davant del QE de la categoria i que a més, i això sí que és força trist i em sap greu, el rival no comptava amb porters, per tant es van haver de posar a la porteria jugadors de camp i evidentment doncs, els pobres van fer el que bonament van poder. Resultat final, Club Esportiu Sant Ignasi C 1, Futbol Club L'Esquerra Eixample B 8, com veiem dur correctiu dels blancs sobre el Sant Ignasi C, sortosament per a nosaltres perquè va ser una autèntica exhibició en atac del conjunt fins fa unes jornades dirigit per Carlos Encabo. Tot això ens ho explicarà molt millor un dels protagonistes de la jornada, de fet, autor de fins a 2 gols. Estem parlant, en aquest cas, d'Aaron López, el jugador d'aquest amateur B de l'esquerra de l'Eixample, que va marcar 2 gols, entre ells el que va obrir la llauna, que ens comenta les seves sensacions després, com dèiem, d'aquesta contundent victòria del seu equip al camp del Sant Ignasi.
Es un partido disputado, nos jugábamos mucho, ya que tenemos una posible promoción y nada, me ha venido un rechace, remata de cabeza al palo contrario y he metido el gol. Hacía mucha calor, ha sido un poco duro físicamente, pero se ha podido sacar adelante y bien.
Doncs sí, i bé, perquè aquests també van amb la calculadora a la mà, no és que ho estiguéssim amagant. Ara ho explicarem perquè ho tenen molt complicat, no depenen tampoc d'ells, però no necessiten un milagre tan gran com la matera de la penya Anguera. Ara ho analitzarem, això del possible playoff d'ascens, seria merescut, ja que recordem que amb Carlos Encabo parlàvem cada setmana quan l'equip estava dintre d'aquestes 5 primeres places. A la primera part del 2025 van tenir una davallada important, però tant de bo puguen arreglar i maquillar amb aquest playoff d'ascens, que seria, sens dubte, molt il·lusionant. Ara ho comentarem, però abans doncs anem a veure aquest 1 a 8 com es va anar forjant. Doncs ben aviat, al minut 10, ho dèiem, el protagonista que escoltàvem, Aaron López, amb una rematada de cap, avançaria als de l'Eixample i els gols no farien més que anar caient. Al minut 18, Marc Gil faria el 0-2, només 2 minuts després Aaron López feia el seu doblet i el 0-3. Al 22, Marc Gil marcava el 0-4 i només 10 minuts després, al 32, Pau Boix posava la maneta, el 0-5, al marcador. Tot i això, abans del temps de descans, arribaria el gol que acabaria sent de l'honor del Sant Ignasi, obra de Jordi Sanchís, que a 3 minuts per al descans, al 42, situava l'1-5. Això no va fer despistar ni aixecar el peu de l'accelerador als de l'Eixample i van seguir a lo seu a la segona part. Al minut 53 entrava amb ganes i des de la banqueta Antoni Pons, que marcava el seu primer gol de la tarda i faria el doblet 11 minuts després, al minut 64, situant l'1-7 al marcador, que no seria el definitiu, ja que 6 minuts després, ja 20 per al final, al minut 70, Marc Serra situaria l'1-8 definitiu d'un partit que no va tenir més història, i també ho explica que l'àrbitre no va haver de treure cap targeta per a cap dels dos conjunts. Com dèiem, amb aquesta victòria s'il·lusionen els de l'Eixample amb una possible classificació al playoff d'ascens cap a la tercera catalana, i per la seva banda ho tenen bé, ja que tancaran la temporada a casa a l'Escola Industrial aquest proper cap de setmana amb la visita del Car 11 Futbol Club Beu, el que és el mateix el QE d'aquest grup 19 de la quarta catalana. Només ha sumat 10 punts en 29 jornades. En canvi, 50 punts són els que tenen els jugadors d'aquest amateur B de l'esquerra de l'Eixample, i atenció, amigues i amics, quins ho anava a dir fa unes jornades, el Carmelo, el Club Deportivo Carmelo, que és cinquè i és qui tanca el playoff d'ascens ara mateix, també té 50 punts i és que ha perdut els 3 darrers partits. Sí, només ha perdut 9 partits en tota la temporada i 3 han estat aquests últims, per posar emoció i tant de bo apropar el premi final als de l'Eixample. I em tornareu a preguntar, Jordi, com està la cosa? Què ha de passar per a que l'amateur B de l'esquerra de l'Eixample pugui jugar aquest playoff d'ascens? Doncs molt més senzill que abans, però complicat perquè no depèn d'ells. Una vegada més, el que ha de fer el conjunt blanc és guanyar. I a més, jugant a casa davant del QE, almenys si s'escapa que no sigui per ells. Que guanyi aquest amateur B al Car 11 i després ha d'esperar tota la jornada última. La trentena es disputaran tots els partits, com a tot arreu, a la mateixa hora, però que no hi haguin possibles perspicàcies o picaresques. Però el que sí que us podem dir a favor a Bris d'esperança a manera d'il·lusionar-se són dos dades. Una ja l'hem dit, el Carmelo, que ara mateix és qui ocupa la plaça, perquè això sí que ho hem de dir, el Carmelo li té totalment guanyat el gol a vereix particular al nostre representant, per tant s'ha de guanyar amb diferència de punts a la classificació. El Carmelo, com dèiem, porta 3 derrotes seguides, quan no havia perdut cap altre partit, si no m'equivoco, en tota la segona volta, ara porta 3 derrotes seguides, i aquí hem de confiar en la bona fe del campió, flamant campió ara ja sí, l'Inspire Soccer, aquí felicitem, que s'ha proclamat després de l'empat de l'escola de futbol Stoikov Racing Sarrià, el segon classificat. Doncs Inspire Soccer, després de golejar esta jornada, com ara veurem a casa, amb 74 punts s'ha proclamat campió. Doncs el Carmelo, aquest rival dels de l'Eixample, per a poder optar al playoff d'ascens, perquè els altres ja s'han escapat, només pot caure el Carmelo, rebrà a casa a l'Inspire Soccer, el campió d'aquest grup 19 de la quarta catalana i 9 conjunt de tercera catalana. Per tant, alguns diran, complicat per al Carmelo, mala dinàmica, reben a l'Inspire Soccer, el líder, el campió, però altres diran, Jordi, això és més vell que el foc... El Carmelo guanyarà perquè l'Inspire Soccer ja ho té tot fet. Doncs ho veurem que acabarà passant i ho explicarem la setmana vinent aquí a l'Eixample Esports d'Eixample Barcelona Ràdio. De moment el que sí que podem fer és explicar-vos la resta de resultats i marcadors que es van donar en aquesta última jornada, la 29a, la penúltima de competició, en aquest grup 19 de la quarta catalana. Futbol Club Gòtic 2, Club Deportivo Carmelo 1, Escola Brafa 6, Gran Penya Espanyolista Manigua B 2, empat a 3 entre l'Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià i el Barcelona City Futbol Club. Primers marcadors, el Car 11 Futbol Club B 2, Unió Deportiva Part B 4, empat a 1 entre la Darna i el Club Futbol Barceloneta B. I per últim, la golejada que va donar el títol de Lliga a l'Inspire Soccer per 8-0 davant la Unió Esportiva Celtic. I aquest dimecres es disputa a les 8:30 de la tarda, a 8:45 del vespre, l'APA Poble Sec B, Club Futbol Guinardó. Fins aquí el futbol amateur, passem al futbol base i ens posem la samarreta de la franja blaugrana de la Unió Barcelonista Catalònia. Un Cata que aquesta jornada no ha tingut un bon bagatge de resultats. En 14 partits disputats, 5 victòries, 1 empat i 8 derrotes, però sí que ha tingut molt bones notícies i moltes coses per explicar i moltes victòries que fer notòries. I una setmana més, per a fer-ho de la millor manera, comptem amb les declaracions del Robert De Haro, el secretari de la Unió Barcelonista Catalònia, que ens apropa els resultats més destacats de la jornada dels equips de la Franja Blaugrana.
Des de la Unió Barcelonista Catalònia ens agradaria ressaltar d'aquest cap de setmana la gran victòria dels petitons del club, on van aconseguir una gran victòria a casa 4-1 davant del líder de la categoria. A més, el sub-11B continua en posicions de promoció d'ascens. També ens agradaria destacar la victòria del sub-13B per 2-4 contra les Corts. I ens agradaria també destacar la gran victòria del cadet C, que està només a un partit d'aconseguir el títol de Lliga, i una gran victòria del cadet A a domicili al sempre camp difícil de la Muntanya Màgica. A més, des del club també volem ressaltar les dues victòries en els partits del torneig de penyes, on el sub-12A i el sub-14A passen a la següent ronda.
Doncs moltes gràcies una setmana més al Robert De Haro per repassar-nos el més destacat. Un Robert De Haro que estem convençudíssims que el 14 de juny no es perdrà la festassa que està organitzant el conjunt de la Franja Blaugrana. Per tant, ja sabem on serà aquella tarda i aquella nit i on sereu també molts i moltes de vosaltres. És que ja hi ha data per a la celebració del 75è aniversari del club. I serà, com dèiem, el proper 14 de juny amb una gran diada que tindrà lloc al Club Natació Montjuïc, amb tota una festassa, amb tota la família del Cata es celebrarà aquest 75è aniversari amb activitats com una desfilada, un aperitiu, un senyor sopar i després, ojo, per als més fiesteros, música i ball fins a altes hores, suposem, també de la nit. I perquè ens diu aquí hi haurà moltes sorpreses i recordem-ho, ho hem dit, es farà a les instal·lacions del Club Natació Montjuïc i fins i tot el Jaume Muñoz, el president, ens diu que no es pot avançar res però que de vosaltres portaria el banyador. I jo, com? Pues sí, sí, que porteu el banyador per si de cas, i el club suposo que ja anirà desvetllant les sorpreses que hi hagin per endavant. Si us voleu apuntar, ho podeu fer a partir d'aquest proper 15 de maig i fins al 2 de juny a les oficines del club efectuant el pagament en efectiu. Teniu totes les dades dels horaris de l'oficina i també dels preus de tota aquesta festa i de les entrades a les xarxes socials del club. Jo no sé si hi seré, m'agradaria, però bé, ja intentarem trobar-hi un espai i si no, sens dubte, tindrem el Robert, el Jaume i a molts informadors que ens explicaran com ha anat aquesta festa, però intentaré anar-hi, ja veurem si m'ho puc quadrar. Doncs fins aquí l'actualitat de la Unió Barcelonista Catalunya i aquí m'he de posar seriós, ara que estem amb un to distès, perquè això ha fet mal com un punyal, ha fet mal com un punyal. I és que anem amb els blancs i vermells, amb el Club Futbol Don Bosco, després parlarem d'alegries, però ara m'embarga una gran tristesa, i és que anem a la juvenil segona divisió, al grup 15, en aquesta 27a jornada, a 3 jornades per al final. Records de Vietnam, que diria aquell, i és que un dels nostres equips preferits i més en forma, el juvenil A del Club Futbol Don Bosco, sorprenentment ha ensopegat, i diem sorprenentment perquè és tot just la segona derrota en 27 partits disputats. Estan fent una gran temporada el conjunt dirigit per Àngel López, dirigit també aquesta temporada abans a la primera part per Walter Núñez, però desgraciadament pels nostres interessos van caure aquesta jornada visitant el Pujada. Resultat final: Club Deportivo Pujadas 4, Club Futbol Don Bosco 3. Doncs els de Àngel López es van veure sorpresos per un Club Deportivo Pujadas que fins fa res era el quart classificat per la cua, ara es desclassificat amb 29 punts, però sí, sí, 4-3 malauradament va ser el resultat, i ben aviat s'avançaria el Pujadas al marcador al minut 4 amb gol d'Eduardo Velázquez, que en faria 2 el de la victòria, com veurem també més endavant. Aquí es va calçar les botes el Killer al minut 7, 3 minuts després Pol Bernat marcaria el seu primer gol de la tarda, però és que superada la mitja hora de joc, al minut 32 es tornaria a avançar el Club Deportivo Pujadas al marcador fent el segon, i el pitjor de tot és que 5 minuts després, al 37, Jesús Franco feia el 3-1, amb el que no es marxaria el descans, perquè aquí si no al 43 Pol Bernat, i transformant un llançament de penal, situaria el 3-2, amb el que es marxaria el descans i amb el que semblava que s'acabaria el partit, ja que amb aquest marcador de 3-2 transcorreria pràcticament tota la segona part, fins que per alegria dels nostres almenys un puntet volien rescatar. Al minut 89 Tomàs Reyes, un dels altres habituals del gol, feia el seu gol per situar l'empat a 3, però el que és la injustícia i la mala sort, el que és el futbol molts cops, al temps de descompte, el citàvem abans encetant la llauna, doncs feia el doblet Eduardo Velázquez, el 4-3, el seu doblet particular, per llançar un poal amb aigua glaçada sobre un Don Bosco que ara explicarem com ho té, però se li complica i molt tant el títol com l'ascens a la juvenil primera divisió, i ens sap greu sobretot. No volem llançar encara les campanes al vol en plan negatiu, però ho recordem, viure-ho també la temporada passada, un cop molt dur, a última hora ho van lluitar fins al final, no va poder ser, i sabria molt greu si enguany doncs tornés a passar el mateix. Tot això s'ha de dir en un partit mogudíssim, molt intens, on s'hi van veure fins a 14 targetes grogues i fins i tot no, de fet 9 d'elles van ser per al nostre representant i fins i tot acabaria sent expulsat alguns dels membres de la banqueta. Amb aquesta derrota inesperada però real al camp del Club Deportivo Pujadas, a 3 jornades per al final, però aquí està la clau de l'assumpte, li queden 2 partits només per jugar al Don Bosco, ja que l'última jornada a finals de maig ha de descansar, doncs evidentment no han fallat ni el Vila Olímpica Club Esportiu ni el Martinenc D, i el Don Bosco segueix líder amb 66 punts, però ara se li ha esfumat aquell avantatge de 4 que veníem citant les darreres jornades respecte als seus més immediats perseguidors. Ara només té un punt d'avantatge respecte a aquests dos perseguidors, el Vila Olímpica i el Martinenc, però com dèiem, aquests dos clubs tenen un partit menys disputat, per tant, si fessin els deures, un dels dos podria acabar sent el campió i, per tant, aconseguir l'ascens. I a més, hem estat mirant el calendari, no és per donar males vibracions, però els dos equips ho tenen bastant bé, no tenen partits allò que diguis molt complicats, i qui sí que té un rival força dur és el Don Bosco aquest proper cap de setmana, que rebrà a casa ni més ni menys que l'escola de futbol Almogàvers, que és el quart classificat amb 55 punts, 11 menys que els de l'Eixample, però justament aquest equip va ser l'únic capaç de guanyar els de l'Eixample a la primera volta, ho van fer per 3-2 a la, allò del mes de gener d'aquest 2025. Per tant, doncs des d'aquí una abraçada per a, tant per a l'Àngel López com per a tot l'equip, i els enviem tota l'energia per a intentar capgirar aquesta situació d'aquí al que queda de final de temporada. I abans de canviar de club, com ens agrada fer i estem reforçant el nostre vincle, aquesta setmana per segona jornada consecutiva tornem a tenir declaració d'algun dels membres del Club Futbol Don Bosco, i en aquest cas estem molt contents de parlar amb l'entrenador d'un dels equips dels més petits de la casa, com és el sub-7 del Club Futbol Don Bosco, que aquesta passada jornada va guanyar per 1-5 al Collblanc Torrassa B. Doncs vinga, anem a escoltar i a conèixer una mica com és aquest equip. Anem a escoltar un altre dels nostres testimonis en exclusiva d'aquesta jornada a l'Eixample Esport, el 5è del programa d'avui. Escoltem a Lucas Coranti, l'entrenador del sub-7 del Club Futbol Don Bosco, que es mostrava així de satisfet després de que el seu equip fes un dels millors partits de la temporada.
Partido que se jugó el pasado sábado contra el Collblanc Torrassa. El resultado fue positivo, 1-5 a nuestro favor. Fue uno de los mejores partidos de la temporada. En la ida habíamos perdido, creo que por goleada, y le conseguimos dar la vuelta. Lo más positivo que saco de este partido es el orden que conseguimos tener, que a estas edades cuesta mucho, y que se cumplió las consignas, las 3 o 4 consignas fáciles para el partido. Este partido nos da motivación para seguir trabajando con este grupo, que creemos que es un grupo que tiene muchas posibilidades y muy contentos de seguir.
Doncs no podia estar, com no, més que content el Lucas Corantia que escoltàvem, aquest entrenador del sub-7 del Don Bosco, perquè, com deia, ha aconseguit capgirar un resultat molt negatiu de l'anada davant del mateix rival, i a més aquest Collblanc Torrassa B és el segon classificat i avantatge amb fins a 9 punts ara mateix al Don Bosco. Per tant, victòria de molt de prestigi amb col·legiada per 1-5, aquest gran resultat d'aquest sub-7 del Club Futbol Don Bosco. Enhorabona als més petitets de la casa. I fins aquí el futbol, i ara, com ens encanta dir, canviem la gespa pel parquet, anem cap al poliesportiu, encetem, encarem ja, que ens quedem sense temps, la segona part del programa, i ho fem parlant de futbol sala en primera instància, i ho fem una setmana més amb els jugadors i jugadores negri i vermells i negri i vermelles del Club Futbol Sala Eixample. Un club que té autèntiques estrelles i que, com citàvem a un dels titulars de la jornada i a qui dedicàvem el programa, té una grandíssima notícia, en té diverses, però sens dubte la més destacada és la que avançàvem a l'inici d'aquesta 75a edició, i és que la Real Federació Espanyola de Futbol ha inclòs, i el seu entrenador, que justament es diu Íñigo Martínez, ha inclòs a les jugadores Mila Pou, i Daniela Guijarro a la primera llista de la selecció espanyola sub-15. Les dues jugadores aniran del 25 al 28 de maig a la Ciutat Esportiva de Las Rozas, on duran a terme diversos entrenaments i també un partit amistós entre elles abans de conèixer la llista definitiva. No sabem quan serà això, però ja és motiu d'alegria i de celebració entrar en aquesta prellista, viure aquesta experiència i, a més, tot un reconeixement i un mèrit, perquè entre la selecció sub-15 i sub-17 hi ha 9 jugadores catalanes convocades. Per tant, això explica el mèrit que té aquest fet per a les dues jugadores, tant per a la Mila com per a la Daniela, i també parla del bon moment que viu tant el futbol sala català com la base femenina. I seguim amb el Club Futbol Sala Eixample, perquè abans de repassar tots els resultats d'aquesta última jornada, volem destacar també que, ja ho avançàvem la setmana passada, que s'havia classificat per a les semifinals, doncs a casa el Santa Isabel va fer també la feina aquest passat cap de setmana, l'Aleví femení, que ja està classificat per a la final de la Copa Catalunya. Increïble, grandíssima temporada la que estan fent les jugadores dirigides per Josep Cabré, Alba Oliver i Roc Marín, que, com dèiem, es van imposar al seu rival, al Santa Isabel, i van aconseguir bitllet per aquesta gran final que es disputarà a principis de juny. I com ara veurem, gran bagatge novament de resultats dels equips de negre i vermells, d'on destaquem el ple de victòries dels sèniors masculins i de la base femenina. Tot això en els partits disputats aquest passat cap de setmana del 10 i 11 de maig del 2025. Se'n van disputar 18, ja que descansaven el cadet femení i l'infantil C, i el bagatge va ser espectacular. 14 victòries, un empat i només 3 derrotes. Una setmana més ens deixen bocabadats aquests eixamplins i eixamplines. Anem a veure, doncs, tots aquests marcadors. Club Esportiu Futbol Sala Rubí 6, Benjamí 8, Aleví C 2, Sant Andreu B 2, Aleví B 10, Unió Futsal Mollet 3, Futbol Sala Sant Joan de Vilassar 5, Aleví A 3, Aleví Femení 3, Unió Futbol Sala Mollet 0, Infantil B 6, Sant Andreu B 1, Club Futbol Sala Palafolls 6, Infantil 7, Futbol Sala Castellbisbal 1, Infantil Femení 3, Cadet B 4, Bosco Rocafort 2, Futbol Sala Ripollet 5, Cadet A 4, Juvenil C 7, Santa Coloma Futsal 2, Juvenil B 6, Sala 5 Martorell B 2, Indústria Santa Coloma 10, Juvenil A 4, Movida Deportiva Futbol Sala 3, Sènior C Masculí 4, Sènior B Masculí 3, Play Futsal 2, Futbol Sala Olesa 2, Sènior A Masculí 3, i per últim les dues grans victòries també dels sèniors femenins, Sènior B Femení 3, Agrupació Esportiva Vallirana 0 i el Sènior A Femení 5, Màgic Sants 2. Deixem aquí el Club Futbol Sala Eixample, però seguim sobre el parquet i amb la pilota als peus, en aquest cas canviant de samarreta i posant-nos la groc i negra a l'Associació Esportiva Nova Esquerra. Si bé és cert que el bagatge de resultats no ha estat favorable, en 7 partits disputats, 2 victòries, 1 empat i 4 derrotes aquest darrer cap de setmana, sí que podem dir que les dues victòries i l'empat han estat de molt i molt valor. I per analitzar-ho una setmana més, comptem amb les declaracions en exclusiva per a l'Eixample Esports de Pau Barangó, l'entrenador de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, que ens destaca aquests aspectes que ara escoltarem dels resultats positius tant del sènior A com especialment del juvenil A, que són els dos equips que entrena Pau Barangó.
Empat a 7 del sènior A en un partit on en molts trams vam estar molt còmodes en pilota i en sense, i en molts trams vam estar molt incòmodes en pilota i sense. Ens empaten a falta de 5 segons, cosa que al final ens treuen 3 punts que per nosaltres eren vitals, però bueno, tot el que sigui sumar és benvingut. Ara ens queden 2 finals, així que ens toca apretar. I amb el juvenil vam tornar a guanyar, estem a tocar de l'objectiu. Si la setmana que ve la Salle Pere i nosaltres guanyem, som campions, si no, tocaria ser campions a l'última jornada a casa nostra. Destacada la victòria, la incorporació d'Íñigo, nou fitxatge que va debutar amb gol, i també el gol de Xavi Serrano, cadet que ens està ajudant aquestes últimes jornades i ho està fent molt bé.
Doncs com veiem, moltes coses positives les que ens analitzava el Pau Barangó d'aquests resultats que comentava, i queden dues jornades per a tancar la competició també per als equips groc i negres. I volem comentar que en acabar aquestes dues jornades, en acabar la temporada, obriran portes i faran algunes setmanes de proves per fer incorporacions. Alguns clubs de l'Eixample estan buscant a certs jugadors i jugadores per a certes franges d'edats. També ho farà l'Associació Esportiva Nova Esquerra. I atenció, perquè a l'Eixample Esports, notícia en exclusiva, podem avançar i podem afirmar que la voluntat, i estem molt contents, de l'Associació Esportiva Nova Esquerra és crear un equip sènior femení. Recordem-ho, que els 7 equips amb els que compten ara són tots ells masculins, per tant seria una grandíssima notícia que poguessin crear aquest equip sènior femení. Per poder-ho aconseguir, busquen jugadores que s'hi vulguin apuntar. Per tant, ja ho sabeu, si teniu interès i us cau bé la zona o teniu ganes de canviar d'equip o el que sigui, l'Associació Esportiva Nova Esquerra us està esperant a totes. I abans de marxar, anem a fer cistelles, tot i que poques aquesta setmana. Només s'han disputat 3 partits de la mà dels equips del club de bàsquet Ipsi. Recordem-ho que la gran part dels seus equips ja ha acabat la competició, amb algunes grans notícies com l'ascens del sènior B masculí i com també algunes com la permanència del sènior A femení. Els tres resultats dels llangardaixos i llangardaixes d'aquest passat cap de setmana van ser els següents. Júnior 07 masculí 70, Club Bàsquet Cornellà 08 64, L'Hospitalet 70, Sub 20 masculí 42 i Júnior 08 femení 53, Club Bàsquet Grup Barna 55. Estem fent un dels més llargs, si no el més llarg, Eixample Esports de la nostra història. Pràcticament farem una hora de programa i per tancar aquesta 75a edició de l'Eixample Esports, us volia recordar una setmana més, com ja hem fet a la part inicial, que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials a @eixampleesports i que també podeu seguir a un servidor via Instagram a @jordigallegas i via Twitter a @@jordigalla. Recordeu també que ens podeu escoltar en directe de dimarts a dijous a les 12 del migdia a través de la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio, i que en aquest mateix espai, a l'apartat de l'Eixample Esports, hi podeu trobar tant aquest 75è programa a mode de podcast com tots els anteriors, per a que els pugueu escoltar com, on, quan i amb qui vulgueu. Se'ns acaba el temps, però abans un servidor, Jordi Gallà, us vol agrair novament una setmana més la vostra escolta, el vostre seguiment a xarxes socials. Ja som 515 a Instagram, en volem ser molt més i no em queda més que emplaçar-vos la setmana vinent a la 76a edició de l'Eixample Esports, encarant ja tant el final d'aquesta tercera temporada com els finals emocionants que ens deixen tots els nostres equips. No tenim temps per més, així doncs, fins la setmana que ve i que passeu una grandíssima setmana.
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.